Saps qui era Karl Landensteiner? Jo tampoc ho sabia. Doncs resulta que avui se celebra l'efemèride del naixement d'aquesta persona, que va ser un patòleg i biòleg austríac que va descobrir i va tipificar els grups sanguinis, motiu pel qual li van donar el Premi Nobel de Medicina de l'any 1930. A causa d'això, avui és el Dia Mundial del Donant de Sang, que ja saps que donar sang és donar vida. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Comencem setmana dilluns, 14 de juny, amb aquesta efemèride. El 14 de juny de tots els anys és el Dia Mundial del Donant de Sang, que ja saps que, a més, és una cosa que s'ha d'anar fent de manera regular, perquè la sang es pot emmagatzemar, però durant un temps concret. Després caduque, s'ha de llançar, i, per tant, se n'ha de tornar a tenir de nova, perquè les necessitats als quiròfans i a les persones que pateixen algun accident, doncs no saps mai quan n'hi haurà, i a més sempre se'n necessita. Avui és el dia del donant de sang. 32 graus, per cert, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el portaveu del Partit Popular i regidor a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau, que divendres va haver el ple de l'estat de la ciutat, el primer des de fa 2 anys. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. A partir de la 1, els bocins d'història, que seguirem parlant d'aigua, de piscines, de rius, de canals, d'històries d'aigua, ara que fa tanta calor, i amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, a la radiografia, obrim la nostra tertúlia d'esports, on, doncs ja saps, hi ha moltes competicions que s'han acabat o s'estan acabant, però el món dels esports segueix generant moltes notícies i les repassem a la radiografia amb l'Albert Escuer, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Des d'ara fins a arribar a les 2, aquest és el menú que t'hem preparat des de Lleida. I ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bueno, 32 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, el cap de setmana que ha estat, tal com ja ens havies advertit, de 35 per amunt.
34 dissabte, 36,4 ahir gairebé 10 hores per damunt de 10 hores per damunt de 30 graus, des de les 11:35 fins a les 21:20. Avui portem 10 minuts d'avançament, des de les 11:25 estem per sobre de 30 graus. Hi ha unes previsions que podien voltar, que en aquests moments tota la meitat sud de Lleida està per sobre de 30 graus, 31, 32, 33 a Artesa de Segre, fins i tot la més alta de Catalunya està al pantà de Siurana, 34,5, a esta hora. Al Segrià, a Ponent, les màximes es donen molt d'alt.
A les 5 de la tarda, no?
A les 5 de la tarda, algunes vegades després de les 6 de la tarda. Imagina. A la resta de Catalunya, abans al Pirineu, abans a la costa, que no pas a l'interior, però sobretot a Ponent molt tard. Doncs hi ha molt recorregut per pujar encara fins a les 5 o les 6 de la tarda, sí. A 37, 38 o 39, ja més puntuals. No sé si algú anà a fregar als 40 al Vall Segrià, la zona de Serosa i Tona, el Carràs, és la zona més càlida, fins la Granja d'Escarp. Estem una punta màxima de calor. Si superessin el 38,7, seria rècord històric de temperatura més alta, més d'hora al calendari. El 14 de juny del 2017, només fa 4 anys, es va arribar a 38,7 un 14 de juny, que és el rècord històric dels darrers 80 anys. Estem fregant aquest rècord, així que imagina't lo alta.
A nivell d'estacions, encara no estem a l'estiu, curiosament. A nivell meteorològic, sí que és veritat que el juny és molt més càlid que el setembre.
Sempre el mes de juny és, històricament, jo l'he estudiat sempre,
que sí.
Fa 30 anys, és estiu, el dia és molt
llarg. És que jo crec que ho hauríem de moure, això, Armando,
Bueno, és que no s'han refiat de la qüestió astronòmica, però la real, la que visquim, és el mes de juny. Fins i tot el mes de juny té més dies, més nits tropicals, que no baixa de 20 graus, que avui han estat a punt, 19,6 de mínima, que no passa el mes de setembre. El setembre és tardor. La funció del dia són 12 hores al setembre i ara estem per sobre de 15.
Sí, per això t'ho dic. A més, Armando, el dia ara és més llarg que el setembre.
sí, molt més, 3 hores més.
Per això t'ho dic.
3 hores més, el sol
o sigui, l'estiu realment, el centre de l'estiu hauria de ser per Sant Joan. El centre de l'estiu.
Sí.
Hauria de ser. Però bueno, ho tenim muntat d'una altra manera.
El que passa és que l'atmosfera també té una inèrcia.
Sí, 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 correcte.
I a la qual li costa sortir de l'hivern i li costa sortir de l'estiu. Per això el mes de juliol i agost, que fins i tot l'agost, que ja la radiació solar és més baixa, doncs a vegades té temperatures també molt altes.
Jo el faria començar l'1 de juny, l'estiu.
Pues sí, sí, sí.
Juny, juliol i agost.
De 1 de juny al 31 d'agost és l'estiu climatològic.
Però tu Armando, ja ho sé que no és del, no, ara no és el tema, però mira, juny, juliol i agost, estiu, setembre, octubre, novembre, tardor, desembre, gener, febrer, hivern, març, abril i maig, primavera. No em deies que no és...
Que ja, a nivell climatològic, en tots els estudis climatològics, és tal com es fa, eh?
Veus?
Avui és el dia més calorós d'aquesta setmana.
Bueno.
Demà està previst que baixin 2 o 3 graus, però com estarem tan amunt...
Armando, dijous què passarà?
Dijous sembla que n'hi ha un canvi important, ara tenim 3 dies molt calorosos, un canvi important per l'arribada d'una glopada d'aire fred del nord, que amb la calor que tenien a baix podrà desenvolupar grans núvols de tempesta i podrien tenir una gran davallada de temperatures i precisar, s'haurà d'anar com fan. No són situacions fàcils de preveure com molta alteració, però dependria de si tot el dia està ennuvolat, el desplom seria enorme, dels 37, 38, 39 d'avui fins a 23.
I acompanyat de tempestes.
Si n'hi ha una mica de sol, arribarien a 28, que és la prevista del dijous.
Bueno.
Sembla que la primera part de la setmana serà molt calorosa, la segona...
Ja en parlarem.
Menys calorosa, per sota de 30 graus.
Ja en parlarem, que és molt lluny, això encara.
De moment avui hem d'estar coberts o a les piscines
que sí.
En aire condicionat.
Bueno, a les piscines a Lleida no, que no estan obertes. Resulta que no obren fins al 24 de juny les pues que clar. Obren. Però haurien d'estar obertes des de l'1 de juny, realment.
Realment, una mica abans. Ja n'hi ha un estudi en Espanya de quan s'ha avançat l'estiu els darrers 30 anys. Però hi està entre 10 i 15 dies. Respecte als anys, a la dècada dels 80.
No, això ho notem tots.
Si és per Sant Joan, que jo recordo que s'obrien les piscines per Sant Joan als anys 80, tant dels clubs privats com les piscines públiques, doncs s'haurien d'avançar uns 10-15 dies abans.
Doncs ja està, 2 setmanetes abans.
Exacte.
Armando Álvarez, escolta, cuida't del sol,
A veure demà, a quan arribem, i si va tindre aquest rècord de 38,6.
Doncs vinga, tu totes les màquines en marxa. Armando, cuida't, fins demà.
Bona tarda.
Fa molta calor, eh? En fi, busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Per sobre dels 32 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, amb previsió, si es dona tot el que s'ha de donar, de que les temperatures pugin força més i està a la vista aquest rècord de temperatura màxima abans d'hora, és a dir, el més aviat possible, més a l'inici de l'any. 38,7 va ser un 14 de juny de l'any 2017. Per tant, si passem d'aquesta temperatura, serà un nou rècord de temperatura més alta abans d'hora. Va, parlem del cap de setmana. Ja veu que mira, li he donat voltes i voltes de com parlar d'aquest cap de setmana. Ha sigut tràgic. Te'l miris per on te'l miris. És tràgic, però molt tràgic, molt. Després podem parlar de que si les piscines haguessin estat obertes o si no haguessin estat obertes. És igual, perquè ningú sabem el que hagués passat. Però ha estat un cap de setmana tràgic, amb morts a la xarxa viària lleidatana. Vam començar divendres, on el conductor d'un turisme va morir divendres a la tarda en un accident de trànsit que va tenir lloc al quilòmetre 0,5 de la carretera LP 9221 a la partida de Llívia a Lleida. Els Mossos van rebre l'avís quan passaven 3 minuts de les 3 de la tarda per causes que s'estan investigant. Un turisme i un autocar escolar amb passatgers van col·lidir frontalment i com a conseqüència del xoc va perdre la vida el conductor del cotxe. És un veí de Lleida, un home de 40 anys. Però és que el divendres, encara estàvem païnt aquesta notícia, si és que es pot pair, i ens sembla que ens hem acostumat a tot. Parlem de morts ja com si fossin números, de xifres. Doncs divendres va haver un altre accident mortal, en aquest cas entre un vehicle i una motocicleta, al col·legi. Al cap d'unes hores vam saber que la víctima mortal de l'accident de trànsit del divendres era un futbolista. I el club de futbol Sala al Col·legi va confirmar a través del compte de Twitter la mort d'Arnau Molins, jugador de la categoria juvenil. L'accident es va produir quan anava amb motocicleta cap a l'entrenament i per causes que s'investiguen hi va haver un xoc frontal amb un turisme. Això divendres. Dissabte, un noi de 15 anys, que es banyava en un lloc on segurament no s'hi havia de banyar. Ara entrarem al debat de si les piscines haguessin estat obertes, de si hi havia el cartell o no hi havia el cartell que ho indicava que no s'hi podia banyar. Però vaja, un lloc de la Mitjana, el canal Balaguer de la Mitjana, concretament al costat dels pous de la Sant Miguel, amb un grup d'amics s'estaven banyant. Un noi de 15 anys es va llançar des del pont de ferro i ja va desaparèixer. Però no van trobar el cos. El grup d'actuacions especials dels bombers van localitzar finalment cap a 3:15 de la nit de dissabte el cadàver del noi de 15 anys al canal de Balaguer, al riu Segre, a 50 metres del pont de ferro, que és d'on s'havia llançat a l'aigua. S'estava banyant amb uns amics. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda al parc de la Mitjana i els bombers, equips d'emergència, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Lleida van estar buscant el menor durant hores, des de les 6 de la tarda fins a arribar a les 10 de la nit. I per acabar-ho de rematar, enteneu-me bé, aquest cap de setmana un menor de 7 anys es troba en estat greu després d'estar a punt d'ofegar-se al canal Segarra-Garrigues a les afores de Tàrrega. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc ahir diumenge a 9:15 del vespre, mentre estava jugant amb altres nens a la vora del canal, en un tram del canal situat al costat de la urbanització El Maset. Estaven jugant, va caure, i afortunadament, al no poder sortir, van començar a cridar, i llavors una parella que passava el va veure i l'home es va llançar i el va poder rescatar. Els serveis d'emergència el van traslladar en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Déu-n'hi-do el cap de setmana. Déu-n'hi-do, el cap de setmana. A part dels ofegaments, que també és una cosa cíclica de quan comença la calor, que és una cosa que hauríem de parar molt de compte, no banyar-nos on no s'ha de banyar un, i així tot hi ha accidents, a les piscines, amb socorrista, al mar, seguint les normes i els colors de les banderes, així tot, el que està passant a la xarxa viària és d'estudi, perquè des de que s'ha acabat el toc de queda, us van començar a relaxar les restriccions, el nombre de morts ha escalat de manera logarítmica. I és un problema greu, perquè mentre l'any de la pandèmia, l'any 2020, doncs evidentment es va reduir al mínim el moure's per les carreteres i el que portàvem d'inici del 2021, i per tant la xifra de morts havia caigut dràsticament, afortunadament, per desgràcia aquesta xifra s'ha recuperat. Dos més hem sumat aquest cap de setmana, dos més, independentment de les edats, quan és una persona molt jove doncs encara fa més mal, independentment de les edats és una cosa que hauríem de superar d'una vegada per totes. No tinc ni idea del que ha passat amb aquests dos accidents, ni idea en tinc, eh? Però sí que sé que cada vegada hi ha més distraccions al volant, que cada vegada la gent ens pensem que som Superman i que podem conduir i mirar el mòbil alhora, que no passa res, que ho tinc tot controlat. Que cada vegada la gent pensem que per dos copetes no passa res. Serà que no ens ho han avisat, eh? Reitero, desconeixo el que ha passat aquest cap de setmana amb aquests dos accidents, eh? Poso exemples ara només. Però el tema de les distraccions és ja molt preocupant. Està passant dins de la ciutat, els desplaçaments interurbans, els grans viatges, a tot arreu. I el mòbil com a centre, no com a únic causant. I el mòbil no té culpa de res. La culpa la tenim nosaltres. El vehicle, de veritat, el mòbil amagat. Perquè si el tens a l'abast i sona, pots tenir la tentació d'anar-lo a mirar. És un moment. A veure la pantalla, a veure el nom, a veure les quatre lletres, les primeres paraules del missatge que m'ha arribat. No, el mòbil amagat. Amagat. Que no puguis arribar-hi, és l'única manera. I després sent responsables i conscients que quan ens posem darrere d'un volant o d'un manillar, llarg, vull dir, d'una motocicleta o d'un volant, d'un cotxe, un furgoneta, camió, el que sigui, que estem fent una acció que podem córrer cert risc. I, per tant, hem d'estar concentrats. Fins que ara semblem tots ja pilots. Tots anem sobrats. No, tranquils, que condueixo amb una mà i tot. Sisplau, li hem perdut el respecte al vehicle i li hem de tornar a agafar. El respecte, no la por. El respecte. Hem de respectar-lo. I sobretot a la de més gent, perquè aquesta és l'altra. Tu pots anar molt bé i si et ve un cotxe de cara, què fem llavors? Perquè ja no es pot arreglar res. Res de res. Per tant, ull, perquè les xifres de la xarxa viària són preocupants. Més coses que han passat aquest cap de setmana. Una fuita d'amoniac en una empresa de Lleida ha obligat a posar en alerta el pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya. Ahir diumenge el vessament ha deixat un treballador ferit lleu amb problemes respiratoris, però ha estat donat d'alta in situ pel sistema d'emergències mèdiques. L'accident s'ha produït a l'empresa Frilesa, ubicada al carrer del camí de Picos de la capital del Segrià, segons ha informat Protecció Civil. El Plasecat s'ha activat en la fase d'alerta ahir a la tarda i es va desactivar cap a 3:15 de la nit. I mira, una notícia que no té res a veure ja amb successos, i és que un autobús elèctric viatja avui dilluns entre Catalunya i Madrid en una prova pilot que porten a terme Circontrol, una empresa especialitzada en solucions de recàrrega per a la mobilitat elèctrica que distribueix vehicles elèctrics del fabricant Carsan. L'objectiu de la iniciativa és demostrar la viabilitat de la mobilitat amb autobús elèctric en viatges de llarg recorregut. I obrim l'episodi de coronavirus. Per cert, que les persones hospitalitzades per Covid-19 amb episodis tromboembòlics com a accidents cerebrovasculars o infarts de miocardi tenen més risc de mort hospitalària, segons una recerca realitzada a Lleida per personal investigador de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Salut comunica només 6 contagis al Pla de Lleida i cap al Pirineu. Això sí, hem registrat una nova defunció i tenim un hospitalitzat més, fins a 18 pacients a la Plana de Lleida i 2 a l'Alt Pirineu i Aran. Les xifres ens diuen que el Pla de Lleida el risc de rebrot està a 49 punts, ha pujat lleugerament. També la RT, que està per sobre de l'1, 1,06. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està als 40 punts, la RT al 1,15. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 84 punts i la RT al 0,94.
COPE Lleida. Estàs informat.
I mira, tirant una mica enrere, una mica només, el que passa és que el temps passa volant, però aquest divendres hi va haver el ple de l'estat de la ciutat a Lleida, que va ser, a més, el primer ple que se celebrava amb totes les regidores i regidors de manera presencial. Això sí, tots amb distància i fent anar els bancs del públic, per entendre'ns, però de manera presencial el primer des de l'inici de la pandèmia, un any i mig ha costat. Per tant, allò de que anem poc a poc cap a la normalitat, doncs sí, anem fent passos. De totes maneres, el ple de l'estat de la ciutat va acabar sense consensos entre govern i oposició. L'alcalde Miquel Pollo va recordar l'herència socialista i va posar en valor les polítiques desplegades pel govern municipal per donar resposta a la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia i per la recuperació de la ciutat. En aquest sentit, Pollo va tornar a estendre la mà a l'oposició per cercar consensos per encarar la postpandèmia. PSC, Ciutadans i Partit Popular van carregar contra la gestió del govern d'Esquerra, Junts i el Comú. Els van acusar de no tenir model ni projecte de ciutat. Curiosament, Miquel Pollo es va referir a la resta de partits, exceptuant el Partit Popular, on va dir almenys són els únics que han mirat cap endavant, cap al futur. Xavi Palau, portaveu del Partit Popular a Lleida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard, i bon dia a tots els oients de COPE Lleida.
No sé si és un estímul, aquesta frase.
Home, jo bàsicament, d'entrada, manifestar que més que un estímul és una necessitat imprescindible pel bé i futur de la nostra ciutat. jo no comparteixo ni la política ni la forma de gestionar i critico la manca de lideratge de l'alcalde i del seu equip de govern, la manca de projecte que tenen per Lleida, i soc molt crític quan jo vaig manifestar la setmana passada amb la seva conferència de la Lleida del present i del futur que hi veu. Té una visió per mi del tot equivocada del que és Lleida. No obstant, tenint en compte que aquest és per mi el pitjor govern de la història de la democràcia a Lleida, el ple de l'estat de la ciutat que tenia dos objectius. Per una banda, criticar allò que el govern de la paeria fa malament, però a la vegada jo no puc ser un actiu o una persona subjecte passiu assegut a la cadira esperant que Lleida vagi tot malament, sinó que també tinc que fer propostes de millora. I en aquest sentit doncs vaig proposar a l'alcalde tres qüestions que són bàsiques. D'entrada, un projecte i un pla, un pacte de ciutat per la recuperació del centre històric i la Mariola. Perquè això els lleidatans i les lleidatanes ens ho agrairien. I vaig oferir aquest pacte, Ricard, per un motiu, perquè com que l'Ajuntament no té idees, sí, doncs a més que escolti l'oposició i a veure si es compre.
El centre històric, anava a dir que és l'assignatura pendent, bueno, ja és l'assignatura oblidada d'aquesta ciutat.
Sí, el que passa és que cal tenir en compte que 15 dies abans se va aprovar una moció presentada pel grup municipal popular per unanimitat de tots els regidors i regidores de la paeria, en la qual nosaltres presentàvem 17 propostes per recuperar el centre històric com a punt de partida, perquè crec que, com bé dius tu, el centre històric és la gran oblidada de Lleida des dels darrers anys de l'etapa socialista i dels dos anys primers de tripartit, i davant d'aquesta decadència i deixadesa van dur a terme un punt de partida, 17 propostes en matèria d'urbanisme, seguretat, civisme, coordinació policial i sobretot recuperació dels habitatges i compliment de les normes, i davant d'això que va ser aprovat per unanimitat és quan, com a conseqüència d'aquesta aprovació conjunta, nosaltres donem una resposta i diríem a l'alcalde que estem disposats a que tirem endavant aquesta moció plegats i busquem un futur per Lleida, per centre històric, i veurem si responen o no responen.
Ah, val. De moment no sabeu res.
De moment no sabem res, però només el que tu molt bé dius tu, no? Que l'alcalde va, doncs, bueno, doncs va defensar que hi havia menys una possibilitat de que hi ha algú que té una idea del bueno, que té que ser la ciutat del present i del futur. A vegades l'oposició està massa emmarcada, sobretot aquells que han governat molts anys a Lleida, en defensar el seu llegat. Ja. I crec que aquí les urnes fan o donen un resultat a la gestió i a la història. El 2019 va sortir un nou govern, un govern que a mi no m'agrada, un govern que jo vull canviar el 2023, però el que no puc fer és estar 4 anys criticant. Ah. Sinó que de vegades tinc que aportar perquè els lleidatans i les lleidatanes vegin que hi ha una alternativa de centre-dreta lleidatana al govern tripartit de la paeria.
Xavi, ens parlaves de tres propostes que vas fer divendres. La primera, el tema de la Mariola i del centre històric.
Sí, la segona, en l'àmbit de la promoció econòmica, nosaltres tenim que recuperar i tenim que liderar un projecte de Lleida de la nostra identitat cultural i pròpia, que és la nostra ciutat i el nostre entorn, perquè estem ubicats en una estratègica ubicació, Ricard, on nosaltres tenim que ser la porta a la resta d'Espanya i som la porta d'Espanya, des d'Espanya a la resta de Catalunya. I en aquest sentit tenim que aprofitar el nostre entorn amb la Franja, ser porta d'entrada al Pirineu i a França, i sobretot millorar infraestructures perquè ens uneixin amb el port de Tarragona. I en definitiva estem en un enclatge estratègic que té que ser atractiu per captar inversions. I sobretot nosaltres tenim que capitalitzar les inversions, la promoció econòmica a Lleida, i que Lleida tingui empreses que s'hi vulguin ubicar al nostre territori i no convertir-nos en una ciutat dormitori de la Franja. I una de les crítiques que nosaltres vaig dir i vaig dur a terme amb molta contundència al ple és que amb la conferència del dia abans de l'alcalde en cap cas va pronunciar la paraula teixit associatiu, teixit veïnal, cases regionals, i ni tan sols va pronunciar la paraula Espanya. No es pot governar Lleida ni captar inversions des de Lleida si tens odi a les cases regionals, a les associacions de veïns, al teixit empresarial i a Espanya. Perquè nosaltres, el Sierra de Montserrat, formem part d'aquest col·lectiu que és un país, una nació que és Espanya. I en aquest sentit, el que no podem fer és atraure inversions d'altres indrets si nosaltres rebutgem precisament aquests altres indrets.
Bueno,
aquest, per mi, és una visió sesgada de l'alcalde.
Capítol a part, el tema de les relacions amb els barris, que està escalfadeta, eh? Hi ha fronts oberts a quasi bé tots els barris.
Perquè l'alcalde i el govern tripartit de la paeria té un model de ciutat que és eliminar les cases regionals i les associacions de veïns. Sí, perquè al final, un govern intervencionista, un govern d'esquerres, el que vol i pretén és controlar-ho tot. Sí, controlar-ho tot vol dir crear una xarxa clientelar tant als barris com a les empreses, com tot el teixit associatiu de la ciutat de Lleida, per ells, un govern que jo defineixo de nacionalsocialista, el que volen al final és controlar la vida dels lleidatans, que és molt típic dels governs d'esquerres. I la tercera qüestió que vaig defensar és que nosaltres hem de tenir un estil, una veu, una identitat i una forma de viure a la lleidatana, que vol dir que nosaltres no podem tenir intromissions de la resta d'administracions i Lleida no es pot governar mirant en retrovisor a Barcelona, perquè aquests darrers dos anys Pueyo, que ha acumulat un poder increïble tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal, a la Diputació, a la Generalitat, i que el govern de Sánchez depèn dels governs dels partits que avui governen a Lleida, això no ha beneficiat amb res ni amb inversions a la nostra ciutat. I en aquest sentit nosaltres tenim que renunciar, no tenim que deixar de ser un barri a l'oest de Barcelona, sinó que hem de tenir el que som, identitat pròpia, governança des de Lleida i mirar-nos i defensar els nostres interessos, cosa que no està fent el govern tripartit de la paeria.
Tens raó amb una cosa, i és veritat, hores d'ara, ens agradi o no, però és igual, això és la realitat, hores d'ara Esquerra aglutina el poder en pràcticament
totes les administracions,
amb el qual es pot fer molta força si volen.
Doncs Lleida, els pressupostos generals de l'Estat són els que reben menys inversió a Lleida en els darrers 7 anys.
Sí, sí, per això.
I això que el govern de Sánchez depèn d'Esquerra Republicana.
Però ara no podrem dir, és que clar, els que manen a Madrid, clar, els que manen a la Generalitat, no, perquè tots són nostres ja.
Home, clar que ho diuen, perquè ells els agrada molt el victimisme.
Ja,
però hi ha una frase que de Margaret Thatcher, i això els oients de Copa Lleida se'n recordaran en una de les seves intervencions, que deien que quan una persona treballadora pogués elegir, si hi ha una cosa que pogués elegir, no elegiria mai socialisme perquè és ruïna i decadència. I és precisament el que tenim ara a Lleida, un govern nacional socialista que és ruïna i decadència, que ens ha submergit al pou de la inseguretat, l'incivisme, les ocupacions i la brutícia. Mai Lleida, Ricard, havia estat tan deixada com ara. I per això nosaltres no volem ser uns actors passius per veure com Lleida se'n va a la ruïna, sinó que volem ser actors per recuperar la nostra ciutat, perquè el 2023 els lleidatans tindran dos models per elegir per alcalde, o el model de la decadència de Pueyo, o el model del seny lliratà i de la recuperació de Xavi Palau. Per tant, seran dos models, o Pueyo o Palau. I, evidentment, jo defenso el meu model, que és el de la recuperació i el del seny.
Doncs divendres vam escoltar l'estat de la ciutat. No va servir per gran cosa. Veurem com es desenvolupen aquests propers mesos. Us hem parlat amb el Xavi Palau, portaveu del Partit Popular i regidor a l'Ajuntament de Lleida. Xavi, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies i bon dia, Ricard.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, que és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que l'encarregat de fer-ho des de fa ja unes quantes temporades i per començar bé la setmana, els dilluns, és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Estàs al límit, eh? Estàs a final de curs, estàs arribant amb reserva, eh?
Estic arribant amb reserva, jo ja no sé.
Se t'ha engegat la llum ja aquella de reserva, ja. Estic al límit. Sí. Només et faltava l'onada de calor.
Sí, no, ja és això, ja per anar bé un 50 graus que sempre et despequen una mica.
Sí, claro, ho esterilitza tot ja. Vinga, home,
exacte.
Escolta, Jo, si a partir de 40 graus es mateix en tots els virus aquests, escolta, ho aguanto, però és que no va matar res l'estiu passat ni aquest. Res.
No, bueno, no sé, jo crec que també ja va de baixada això, per sort.
Sí, afortunadament, sort de la vacuna.
Ja tocava.
Bueno, què, com ho portes? Vas bé?
Jo t'explico, si vols. Mira, han passat moltes coses. La primera és que aquest cap de setmana passat vaig anar a una boda.
De convidat.
Sí, de convidat. I vaig dir que, calla, aprofita i veu-t'ho tot, perquè ja que és una entrada, perquè al cap i a la fi no és una invitació, és una entrada.
Sí, clar.
I anar a la boda és com un tiquet, com qui va a la discoteca, no? És a dir, paga molt i llavors tu poses menjar i beure, però tu paga, no? I llavors, pues bueno, dic, m'anirà molt bé per explicar aquesta notícia, perquè, bueno, resulta que... A veure com ho explico jo.
A veure com ho entenc, va.
A veure, sense ferir la sensibilitat de ningú, però, mira, al cap i a la fi...
És complicat, que teniu la pell molt fina últimament,
Sí, exacte.
La societat,
la cosa,
eh?
La cosa diu... la novia muere durante la boda y el novio acaba casándose con la cuñada. ¿Vale?
O sigui, el mateix dia.
Sí, sí, aquí s'ha d'aprofitar tot. Muerto a l'ollo, el vivo al bollo, pues aquí s'ha d'aprofitar absolutament tot, no? Llavors, com no, això havia de passar si, si tu tires una quiniela i dius, on podria passar? Jo diria a Xina,
sí,
o a la Índia.
A la Índia, sí, sí.
Un dels dos, no? I efectivament ha passat a la Índia perquè diu que...
A veure, ens en riem, però ha mort una persona, eh? Però bueno...
Sí, sí, però el més bo és que va morir en plena cerimònia.
Ah, a la cerimònia.
Clar, clar, a la pròpia cerimònia.
O sigui, no li va donar temps a dir un si quiero, perquè si no seré viudo, llavors.
Clar, no li va donar temps. Diu, la novia murió en plena cerimònia. Diu, i el novio, diu, se casó con la hermana de la novia fallecida tras un acuerdo entre familias.
Ah.
¿Vale? Llavors diu, pues mira, escolta, hem de... Diu que la novia, diu, sufrió un colapso que le provocó la muerte por un infarto. I just en el moment en què s'estaven a punt de casar i bueno, va dir, diu, abans de dir en la salut i en l'enfermedat, pues ja se van saltar aquest pas, no?
Sí, sí.
I llavors va dir el tio, diu, mira, això no ho podem parar, diu, no se detuvo a pesar de la desgracia. No? Llavors van dir, diu, a mi m'agrada molt aquest moment, que aquest moment deu ser màgic, perquè sí. Jo, la meva imaginació, se imagina la noia estirada, i diu, las familias se reunieron y encontraron una solución. Saps? Com de dir, bueno, escolta, ja, això sí, ja està fet.
La mort encara estava calenta, com el que diu, eh? O sigui que...
Clar, clar, diu, sí, sí, perquè diu, el cuerpo de la novia muerta fue trasladado a otra habitación y siguió la ceremonia.
Ah, para que no molestase. Escolta,
exacte,
almenys,
tanqueu-la ja. Tu no ets qui per tallar-me el rotllo, no? Jo he pagat aquí per una boda i vull la boda, no?
Però i a la reunió no diu si van participar el nòvio i la germana, o en què els hi van dir, mira, escolteu, tu et cases amb aquesta i tu amb aquest, s'ha acabat aquí.
Clar, perquè llavors és el que eren interessos creats entre les dues famílies.
Oh, ja suposo.
Clar? I llavors diu, la madre de la novia quería casar a una hija y la familia del novio necesitaba la dote de la boda.
Pues venga.
Llavors dir, bueno, pues,
claro,
pues,
aquí...
pues mira... És el que hi ha, no?
Bueno, suposo que es coneixien, no sé si es queien bé, no sé si s'havien mirat libidinosament alguna vegada o no, però, escolta...
Bueno, mira, però ja, que quedi tot a casa i ja està, no?
Ja, ja.
Però bueno. Vale, llavors, a partir d'ara les notícies que venen són notícies que bàsicament tenen com un rerefons, vull dir que, vamos, que el titular és horrible, vale? I llavors dic, bueno, el titular d'aquesta revista de la Men's Health, que, si ho recordeu d'anteriors programes, jo vaig dir que últimament me sorprenia molt el 324 per com s'estava tornant, però ara he trobat aquesta revista, la Men's Health,
sí,
que encara és més absurda. Vull dir, és realment absurda. Cada titular que passa mor un filòleg i un periodista de veritat.
Mare
no?
Déu.
Perquè és superabsurd. Llavors diu, el titular diu, un robot sexual con pene regulable y poeta, pues ¿cómo? Sí, existe y se llama Henry, ¿no?
Un moment. Que no sé si t'has sentit bé o no. O sigui, l'eina regulable i poeta, has dit?
Sí, sí, diu, un robot sexual con pene regulable i poeta, diu, pues sí, existe i se llama Henry. A veure, en quin moment algú ha demanat això?
Home, no me
facis aquesta pregunta com dient, com les dones, aquestes dones que s'aixequen al matí pensant, tant de bo trobi un noi amb pene regulable i que me reciti una mica això, de Garcilaso de la Vega. No, això no existeix. Vull dir, amb prou de fet, tot el que siguem una mica educats i endreçats, jo crec que ja n'hi ha prou.
Home, però si has de recórrer amb un robot, serà... No vols que et doni conversa, no? Vols que compleixi?
Sí, no, però clar, llavors diu la mini...
El Henry,
història que hi ha darrere, diu, el futuro ya está aquí. Henry lo mismo te da placer que te recita un poema y llena de romanticismo tu soledad.
Però a veure, un moment. Això és un article o és un anunci o què és això?
No, és un article. És un article de la revista Men's Health i he pensat... Però llavors, clar, de la Men's Health, suposo que els hi devien dir, heu d'escriure sobre això i encara s'anaven recreant més. No? Diuen, ¿estamos ante el hombre perfecto? Diu, incluso puede contar chistes. No? I és, això és una caricatura, no? Vull dir que jo m'imagino aquella dona fent servir aquest home amb penis regulable i ficant-lo en modo, ai, els 10 primers minuts vull poesia. I ja per acabar, acudir.
Després ja rematem. Bueno, vale.
Vull dir, no.
Posició 4.
Exacte. Uno que va! I dins, no t'imagines el Henry fent coses així, saps? Comarde! Jo sincerament...
Home, però tu no imagina't que pot imitar les veus, llavors.
Clar, no? I tu imagina't que te'l fiques regulable i comença això.
A veure, estem molt malament.
Que te voy a hacer el salto del tigre! La caidita de Romar. I després el canvi és Eugenio, no? I, bueno, saben, aquell... Que no, mentre allí el pene regulable donant-li i fent fort i pressionant, no?
Estem molt malament, eh? Estem molt malament. Si això és el hombre perfecto, estem molt malament, eh?
Fins i tot, jo sóc el que et dic, que si el futur és així, jo ja m'he quedat una estada, que estava molt bé als 90, tan tranquil, sí. I no amb aquesta merda. Total, que la prometa del comediante...
A veure, com val això?
12.000 euros.
Caram, bueno.
12.000 euros si vols un...
Però i té forma humana o no?
Eh?
Té forma humana?
Sí, és Henry i té forma humana.
Que és un home amb bigot?
Sí. No, bueno. Gaire, perquè veig que aquí no gaire.
No.
Però bueno, que ja ho sabeu, que si voleu una cosa així, pues endavant i ja està,
bueno,
no?
Va, vinga.
Llavors, pues bueno, covarde. Vale. Llavors, la notícia que ve ara, que també m'ha semblat sensacional, és... Dues germanes de 9 i 4 anys agafen el cotxe dels pares de nit i s'estampen contra un camió.
Vaja, home. Vaya.
Diu, les nenes van conduir 17 quilòmetres de matinada mentre els pares dormien a casa. Per sort, duien el cinturó de seguretat.
Ah.
O sigui... Diu, però no t'ho perdis, perquè diu... Van agafar el cotxe dels pares perquè volien anar a Califòrnia a nedar amb els dofins.
Ah. això és que han vist una pel·lícula. Perquè és que clar, si però, no...
Hosti, dos noies de 9 i 4 anys que agafin el cotxe...
Són automàtics, allí no es calen aquests cotxes.
Sí, deu ser. Els pares dormien tranquil·lament quan van trucar dient, escolta, que ha passat això, no?
Hòstia, sort que no es van fer mal, eh?
No va passar res, per això l'he contat, si no, pues, potser hagués dit, mira, que se n'ha de ser ruc, però...
Ai.
En fi de cas, això es podia dir. Bé, dit això...
A
veure, anem a que n'hi ha més, perquè aquesta m'ha fet bastanta gràcia. Diu, detenen a Manresa... una conductora, ja que va de colpe tot això, que va mossegar la mà d'un agent.
Diu, ara, en plena
la
pandèmia.
Dona no... Diu, la dona, exacte, diu, la dona no es va poder sotmetre a la prova d'alcoholèmia perquè va ser incapaç de bufar correctament. Bufar no, però mossegar...
Home,
tot el que vulgui.
I anava fatal, que,
Sí, diu que la dona es va ficar nerviosa, una dona de 41 anys, dissabte a la matinada... I li van dir, sople aquí, i va dir, espera, a veure la mà, porta'm això, i li va mossegar al mosso, no?
Però llavors
diu, però a mi m'agrada, perquè no només és això, si n'hi hagués prou, però no n'hi ha prou. O sigui, mossega el mosso, diu, fins al punt que va intentar agafar la pistola d'un agent i va mossegar la mà d'un altre policia quan intentava apartar-la.
Hosti, pues ja anava molt malament, eh?
Exacte,
ja va
intentar mossegar dos mans. Bueno, mira, és això, ja.
Defensar-se mossegades.
No sé si et passa. Jo, des que fem aquest espai, no sé si et passa a tu, però a mi ja no em sorprèn res.
Home, hi ha coses que abans em sorprenien i ara no, és veritat, eh? Ja t'he començat a acostumar a certes coses.
Vull dir, al principi sí que dèiem, ostres, com pot ser tal, però ara ja no sé. Ja he perdut això, no sé.
Nah.
Bueno, vale. Si vols, ja et dic amb la última que...
Vinga, la darrera i l'acudit.
Vinga, aquesta última, però només l'únic que vull dir és el final de la història, perquè diu, la mida sí que importa. Sorpresa de la Guàrdia Civil, no? Llavors, hem interceptat més de 50 quilos de peix de talla antirreglamentària a la Metlla de Mar.
Oh, el titular és molt capciós.
A veure, graciosete, vol dir que calia aquí lo de la mida sí que importa, és el que diem, un clickbait d'aquests. A veure, senyor Aleix Durant, perquè ho has fet un
tal Aleix Durant. Dic, és molt clickbait aquest titular, eh?
Graciosete, que ets un graciosete. M'has fet perdre minuts de la meva vida
però obrint aquest... Has clicat, no?
Clar, llavors, no t'ho perdis, perquè jo ara sóc un justicier d'internet. Ara m'he dedicat a fer això. I llavors, com que degut a l'espai entrar a molts llocs d'aquests, el que faig és... Quan diuen, sorpresa, un jugador del Real Madrid abandonarà el club. Doncs pues jo ja als comentaris ja dic, sal. I la gent ja m'ho agraeix. Dic, no cal que entreu a la notícia, és aquest.
Ah, vale.
Dic, home, ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou.
Bueno, va, tens acudit o no?
Sí, tinc acudit, però va, deixa'm aprofitar que també és l'aniversari de ma mare i no felicitar la pobra dona, que tot el que aguanta aquesta dona, pobra, no... no
una santa, li, eh?
Ja és una santa, ja n'hi ha prou, no? Des de l'altre lloc, mira, felicitem-la i que s'ho passi molt bé. Bueno, d'aquí 3 dies,
no, eh? No, home, i regala-li alguna cosa, paga-li alguna cosa, eh?
Alguna coseta caurà, alguna coseta caurà. Vale. Però bueno, va, dit això, vaig amb un acudit rapidíssim, va. Eficaç, que diu... Pues a mí me gusta pesarme desnudo. ¿Qué quieres que te diga? Digo, ya, digo, señor, pero estamos en una farmacia.
Joel, buena semana.
Buena semana, Ricard.
Venga, senyals horàries. Arribem a la una, després tornem amb el migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes de la cumbre de la OTAN en Bruselas, Moncloa ha tratado por todos los medios un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, la agenda de Biden incluye reuniones con los mandatarios de Lituania, Letonia, Estonia y esta tarde con el presidente turco, Tayyip Erdogan. No habrá, por tanto, nada formal. Y si lo hay, será un encuentro muy breve, puntual, que le permita a Sánchez hacerse la foto. El presidente español sí se ha visto esta mañana con el británico Boris Johnson, corresponsal, José Luis Concejero.
No podemos olvidar que el Reino Unido es un aliado fundamental de nuestro país. Pedro Sánchez ha mantenido un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson. Han hablado de seguridad y defensa y de impulsar el acuerdo entre ambos en lo relativo a Gibraltar. Lo que sigue siendo un misterio es el encuentro con Joe Biden. Esta reunión no figura en la agenda del presidente de los Estados Unidos. No obstante, desde Moncloa mantienen a estas horas que se sigue trabajando para cuadrar las agendas. Todo apunta a que no irá más allá de un apretón de manos entre Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos a lo largo de la cumbre de la OTAN que se sigue celebrando en Bruselas.
El Partido Popular confirma que su convención nacional será en Valencia el próximo mes de octubre. Quieren aprovechar el impulso de Ayuso en Madrid y consolidar la tendencia al alza. Además, Casado corrige a Ayuso por señalar al rey, Juan Andrés Ruguer.
Sí, en esa presentación Pablo Casado ha aprovechado para desautorizar lo dicho ayer por Díaz Ayuso en esa concentración contra los indultos en Colón y sobre la figura del rey a la hora de sancionar esa medida de gracia.
Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura, sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía.
Los dirigentes que han respaldado a Casado en esa presentación de la Convención Nacional, como el secretario general Teodoro García Egea o la portavoz en el Congreso Cuca Gamarra, han evitado responder a su llegada acerca de unas palabras de Ayuso que han provocado malestar en Génova.
Tenemos noticia de última hora en Granada. La mujer que apareció muerta el domingo en su domicilio de Motril falleció por causas naturales. Lo determina la autopsia. Tenía 56 años y era de nacionalidad lituana. El cuerpo no presenta indicios de criminalidad. La pareja de la mujer detenida, la pareja de la mujer fue detenida y acusada de un delito de violencia machista. Ahora será puesto en libertad. Y en deportes, España debuta en la Eurocopa, José Luis Corrochano.
Lo hace contra Suecia a las 9 de la noche en Sevilla, en la Cartuja, con una temperatura prevista a la hora del partido de cerca de 30 grados y con muchas incógnitas en la alineación que va a presentar Luis Enrique. Sevilla, Elena Condis.
Y con todas las entradas vendidas, con 12.000 españoles y 3.000 suecos, a esta hora se nota ya el ambiente por las calles de Sevilla. En lo deportivo, Luis Enrique sigue sin despejar la incógnita de la portería, aunque nuestros inputs dicen que dará continuidad a Unai Simón arriba. La duda es si jugarán juntos Gerard Moreno y el discutido Morata, como en el tramo final del amistoso contra Portugal. La única baja es Busquets, sale el miércoles de cuarentena. Hoy le va a sustituir Rodri. No habrá descartes porque son 23 en Suecia. Las dos bajas por COVID están en ataque. El delantero Alexander Isak de la Real será el nuevo referencia.
El otro partido del grupo de España es a las 6 de la tarde, el Polonia-Eslovaquia, y a las 3 de la tarde se juega hoy también el Escocia-República Checa. El España-Suecia lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos advertís sobre un conflicto sangriento en el sudeste asiático del que apenas hablan los medios de comunicación y sobre el que se han pronunciado con coraje los obispos del país.
El golpe militar del pasado febrero en Myanmar, la antigua Birmania, se ha convertido ya en muchas regiones de ese país en una verdadera guerra civil, de la que apenas tenemos noticia. Los obispos han pedido la apertura de corredores humanitarios para poder llevar ayuda a miles de personas, especialmente ancianos y niños, que están muriendo de hambre en la selva. Y exigen que se respete el derecho de asilo en los lugares de oración, porque miles de personas buscan resguardarse en las iglesias, pero cuatro de ellas han sido ya bombardeadas recientemente, provocando que esos refugiados tuvieran que huir a la selva. Los obispos subrayan que Myanmar ha estado en conflicto durante los últimos 70 años y lo que queda son solo lágrimas y heridas de personas inocentes. Por eso aseguran que la paz es el único camino. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo, dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Dilluns, començant setmana, 14 de juny del 2021. Ara mateix 5 minuts i mig per sobre de la una, amb més de 33 graus a la ciutat de Lleida. Hores d'ara, si vols t'ho dic exactament. 33,3. Estem pràcticament un grau per sobre que ahir a la mateixa hora, 0,8 graus. Per tant, com ja ens havien avançat, es preveu avui, si no el dia més calorós, empatat amb ahir. Per tant, ull des d'ara ja i fins a les 5 de la tarda, que és quan es donen les temperatures màximes a l'interior, concretament a la zona de Lleida. Ull a sortir al sol directe, si pots ombra, si pots estalviar-te-ho, doncs no surtis. Ben hidratat, protegit, la pell amb la crema solar, factor 50, res de... És que si no em poso moreno, re, factor 50. I si tu pots evitar, molt millor, i ben hidratat, eh? Va, que busquem tot seguit la previsió meteorològica, una darrera hora informativa. De seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i a partir de 2:15 parlem d'esports a la radiografia. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui està amb nosaltres l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de dilluns marcada per la calor a Lleida, amb cels bastant clars, alguns intervals de núvols alts i al Pirineu durant aquesta tarda amb nuvolositat d'evolució diurna que deixarà algun xàfec acompanyat de tempesta que no descartem que puguin ser localment forts. Temperatures màximes que, com dèiem, són significativament altes i els termòmetres podrien arribar localment als 38 39 graus a punts de la depressió. Màximes que precisament esperem que arribin als 39 graus a Balaguer, 38 a Tàrrega i Lleida, 34 a la Seu d'Urgell o els 29 a Viella, amb vent variable i fluix amb predomini de la component sud. Demà dimarts trobarem intervals de núvols, per la tarda al Pirineu de nou algun xàfec acompanyat de tempesta, temperatures mínimes que canviaran poc aquesta matinada, valors nocturns de 13 a 20 graus i màximes que demà encara continuaran sent significativament altes, especialment a punts de la depressió, màximes que estan ja entre els 28 i els 34 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. La 1:08, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un cap de setmana cotxes, l'altre motos, l'altre cotxes i motos. És igual. Cada dilluns hem d'acabar dient el que t'explicaré ara. Aquest cap de setmana són dos motos, però és igual, eh? Repeteixo. L'altre van ser dos vehicles, dos cotxes, i d'altres vegades mixte. Una moto que l'han enganxat a 198 km per hora i l'altra a 185 km per hora. Totes dues amb trams de 90, o sigui, per sobre del doble. Que no els ha passat res, afortunadament, eh? Afortunadament. Però jo, per exemple, que porto moto, t'asseguro que no és el mateix circular 90 o 100 i que tinguis un contratemps que pot passar, per molt bon pilot o conductor que siguis, un contratemps mecànic, un contratemps a la carretera, a la via, un altre vehicle que et faci un estrany. Això no depèn de tu, eh? Et pot passar, t'asseguro que no és el mateix que et passi a 90 o 100 km per hora que a 198 o a 185. Després passen històries. I no ho dic pel cap de setmana negre que hem tingut a la xarxa viària lleidatana, eh? No sabem exactament el per què dels accidents. Però dona que pensar, quan sortim a la carretera, sisplau, que si es tracta de gaudir del viatge i arribar on has d'arribar. Això ja ens ho deien els anuncis de la DGT, però és que és així. Divendres va morir el conductor d'un turisme al quilòmetre 0.5 de la carretera LP 9221 a la partida de Llívia, a Lleida, a les 3 de la tarda. Va xocar frontalment contra un autocar. Un home de 40 anys, veí de Lleida, va morir a l'accident. Divendres també va morir un jove futbolista al col·legi. Accident frontal entre un vehicle i una moto. El jove anava a la moto. El club de futbol sala al col·legi va confirmar a través de les xarxes socials la mort d'Arnau Molins, jugador de la categoria juvenil. Es dona la circumstància que, a més, aquest cap de setmana també van acabar trobant el cos sense vida d'un jove de 15 anys que es va ofegar mentre es banyava al canal Balaguer del riu Segre, a la Mitjana, a la ciutat de Lleida. A les 6 de la tarda es banyava amb uns amics, es va tirar del pont de ferro, segurament en una zona on no s'havien de banyar, i finalment a les 10 de la nit van trobar el seu cos sense vida. Es dona la circumstància, per desgràcia, perquè això ja tant se val, però es dona la circumstància de que el jove futbolista mort al col·legi i el jove mort a la Mitjana cursaven estudis a l'Institut Torrevicens, els dos. El jugador de futbol sala juvenil feia batxillerat i el noi ofegat a la Mitjana cursava ESO. Déu-n'hi-do, el cop per l'Institut Torrevicens i per tots, per tota la comunitat educativa, per tota la família, evidentment. Des d'aquí els enviem a la família i a tots els companys doncs els nostres pensaments i l'escalf, com es diu, però vaja, que al final la família ho ha d'acabar passant com puguin, el millor possible, però com puguin, perquè és una desgràcia forta el que ha passat aquest cap de setmana. I per acabar-ho d'adobar, un nen de 7 anys en estat greu després d'estar a punt d'ofegar-se al canal Segarra-Garrigues a Tàrrega. Estava amb uns amics en un tram a les afores de la capital de l'Urgell i un home el va poder treure de l'aigua. 9 anys, el van haver de traslladar cap a l'hospital. A l'Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona. Déu-n'hi-do. Llegia ara un article, no sé si té a veure o no, però que la calor dispara el risc de tenir un accident fins a un 22%. Això són estudis, xifres, i ens entretenim, però és veritat que la calor, per exemple, conduir a temperatura de 35 graus, pot fer que el conductor deixi de percebre entre el 10 i el 20% de les senyals de circulació i incrementar els seus errors en més d'un 30%. A més, 8 de cada 10 accidents ja tenen relació amb que el conductor s'ha distret. A més, la calor augmenta l'agressivitat i el nerviosisme al volant, que són factors que no ajuden gens. No sé, és per buscar-li una explicació a la desgràcia, però venen dies de molta calor, per tant, no anem a badar amb aquesta història. I una altra. El parc mòbil d'Espanya ha envellit mig any des del 2019, passant l'edat mitjana de 12,6 a 13,1 anys. Sabeu que s'han venut més cotxes de més de 10 anys que nous? És molt bo perquè el govern espanyol es fa aquesta pregunta. Diu, és que no sabem com pot ser. Home, si les polítiques que heu dissenyat per reactivar la demanda de cotxe nou són pèssimes, doncs escolta, la gent no tenim les butxaques plenes de diners. Ens hem de buscar la vida. I ens hem de buscar la vida al mercat de segona mà, perquè el mercat de cotxe nou, i especialment el mercat de cotxe nou elèctric, és una vergonya. O sigui, quan ens estan dient que el futur i el present passa pel cotxe elèctric, que no hi hagi ja una xarxa de recàrrega implementada al país i que no hi hagi uns preus, i aquí no té culpa ja només el govern, sinó els fabricants, no hi hagi uns preus a l'abast de tothom per cotxe elèctric, a mi que hi hagi cotxes elèctrics cars només un problema si n'hi ha de barats. És a dir, qui es vulgui gastar molts diners, que se'ls gasti. Però qui vulgui comprar-se un cotxe elèctric, si diuen que hem d'apostar per això, a 10.000 euros, que hi sigui, cap problema si després n'hi ha un que val 100.000. Ja ho és, ja hi és això amb els cotxes de benzina, oi? Però és que no. Ni les ajudes serveixen, ni estan ben dissenyades, tenen un munt d'asteriscos i lletra petita, i els cotxes elèctrics nous són caríssims, caríssims. Amb el qual que fa la gent? Comprar-se un cotxe nou ara, quan resulta que d'aquí 2 o 3 anys ens començaran a posar traves perquè vagi amb el meu cotxe de combustió, dièsel o gasolina? Doncs no, què faig? Mira, me'n compro un de segona mà, i baratet si pot ser. S'han venut més cotxes de 10 anys que de nous. De més de 10 anys. De més de 10 anys. Vol dir que les polítiques del govern, perquè l'edat del parc mòbil espanyol baixi, són nefastes. Una més, eh? Una més que de veritat. Una més. En fi, anem a repassar dades de Covid. Hores d'ara hem de dir que només hi ha 6 contagis nous al Pla de Lleida i cap al Pirineu en les darreres 24 hores. També que hi ha una persona més ingressada, 18, a la Plana de Lleida i 2 a l'Alt Pirineu. És una persona més que ahir. Però ulla, perquè el risc de rebrot al Pla de Lleida està amb 49 punts, ha pujat lleugerament respecte a la setmana passada i la RT està per sobre de l'1,06. A nivell de l'Alt Pirineu, el risc de rebrot és de 40 punts, però la RT també està per sobre de l'1,15. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està a 84 punts i la RT s'ha situat a 0,94. També ha pujat, que estàvem a 0,86. Per tant, no va a la bada.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja marxem directes cap a 2:15. Saps que els dilluns parlem de bocins d'història, de bocins d'història aquàtica, perquè la setmana passada vam estar repassant la història de les piscines a la demarcació de Lleida, a la ciutat de Lleida, més concretament. Vam parlar de les bases, vam parlar de les piscines als diferents barris i de com ha anat evolucionant tot plegat. I avui seguirem parlant d'aigua, ja que tenim les temperatures altes, doncs seguirem parlant d'aigua. Ho fem, ja saps, tots els dilluns amb el Josep Ramon González. Josep Ramon, què tal? Bon dia. Bueno, perdó, Josep Ramon.
Joan Ramon.
Ara t'he dit Josep, no. Joan Ramon. A més, és que estem al mes del Sant. O sigui que...
Això mateix. Sí, sí. Pobre Sant meu. Sí.
Joan Ramon González. Però, i no sé a Sant de què t'he dit Josep, ara?
No, bueno, sí, no sé. Molta gent ho diu, però tu...
No, jo no. Que jo et conec sempre com a Joan Ramon. Bueno, és igual. Joan Ramon González, escolta, la veritat és que les altes temperatures del cap de setmana t'empentegen a tirar-te l'aigua. Ara bé, deixeu-me que faci un incís, i ja n'hem parlat avui a l'informatiu, però ja que estàvem parlant de piscines, d'aigua i de calor, ull, perquè ha estat un cap de setmana tràgic en aquest aspecte, eh? Vull dir, hi ha hagut un nano de 14-15 anys, depèn d'on ho llegeixes, en tenia 14, depèn d'on està de punt, dels 15, de l'Institut Torre Vicenç, que va morir ofegat al canal Balaguer de la Mitjana. No al pas per Balaguer del Segre, sinó aquí mateix a la Mitjana Lleida, al canal Balaguer, que Joan Ramon, digue'ns exactament quin és.
Sí. Bueno, el canal de Balaguer seria com la continuació cap al nord del canal de Serós. El canal de Serós es va fer al 1914 i és de les comportes cap avall, i de la presa de Sant Llorenç, de Montgai, es va fer cap als anys 60 un altre canal, que és el canal de Balaguer, que baixa paral·lel al riu Segre i que justament quan arriba al polígon El Segre, allí té el salt per fer energia elèctrica, i el desguàs va al riu. El que passa és que va al riu i pràcticament li queden mig quilòmetre, com està la mitjana, no acaba de barrejar-se amb l'aigua principal del riu i segueix com una mena de braç propi, sí, que va enllaçar directament a les comportes, i pràcticament l'aigua, amb la que ja ho sí que ve del riu, va formar part del canal de Serós. Quan anem a la mitjana, perquè la gent se situï, si anem des de Pardinyes, després del Sous del Cidana o del Sous, sí, de l'alcalde, sí, sí, o de la Teresa Nogués, que és l'escultora d'aquelles magnífiques, sí, obres, potser de les més monumentals que tenim a Lleida. Si anem per allí, passem un petit pont de ferro o anem ja fins al riu, anem seguint el riu, i després aquell pont, amb aquells arcs que, bueno...
Sí, aquells tres arcs, sí.
Simpàtic. Quan anem a l'altre costat, passem per un lloc que jo el trobo molt encisador, perquè és la barreja de la natura pura amb sí. el que és arqueologia industrial. Sembla una cosa d'aquestes que s'hi ve de ciència-ficció, no? Sí. Amb els pous de la Sant Miquel.
Sí.
Perquè la Sant Miquel, quan s'ha vista la Lleida, va agafar l'aigua del Segre, perquè bueno, quan s'ha vista l'any 50 escatxa, no me'n recordaré.
Que no, era molt bona l'aigua del Segre, ah, ja ho diuen.
I de fet, recordem que també, bueno, també forma part una mica de l'estiu, el ritual de la cervesa i tot això, per no convèncer als filipins que l'aparent de la Sant Miguel, que recordem que és una cervesa filipina del barri de la Sant Miguel, que està a prop de la capital de Manila, van portar aigua del Segre perquè la tastessin i veguessin que la qualitat que tindria la cervesa de Sant Miguel fet a Lleida seria igual, o potser millor i tot, que la pròpia... I, bueno, el cas és que es van compensar. Això és un audiovisual que es pot veure a la fàbrica
sí,
de la Sant
sí,
Miguel,
sí,
que
yes.
molt bé, sí. molt xulo. I, de fet, aquests pous van funcionar. Després, evidentment, el riu es va anar contaminant una mica, tot i que és encara un riu relativament dels millors de Catalunya a nivell de qualitat d'aigua. I ara ja l'aigua, la veritat és que no sé d'on l'agafen. Sembla que l'agafen de la... No sé, no sé d'on l'agafen la Sant Miguel.
D'allí no. Bueno.
No, d'allí jo no. Ja ha quedat allà com un monument a la història. Llavors, quan passem a aquests pous de la Sant Miguel, hi ha un pont de ferro molt estretet, que passa per sobre del que seria el final del canal de Balaguer. Si en lloc de tirar directe, si sortia el camí de Granyena i on està el molí de Cervià, remuntem per un costat o per l'altre, perquè hi ha un camí per les dues bandes, aquest braç del que és el final del canal de Balaguer, arribarem al començament de la mitjana, quan aquest canal entra en la mitjana, hi ha un altre pont de ferro, que és molt semblant al gran, al que passa el riu Segre, el que passa és que aquí solament hi ha dues arcades. Aquest pont, que va directament a sobre del canal de Balaguer, és el que, malauradament, aquests nois que estaven jugant i el que es va llançar, evidentment, els canals solen tenir molta profunditat d'aigua i aquí està aproximadament sobre els 4 metres i probablement doncs, o va caure malament o pensava que no sé
exactament,
cobriria, però... malauradament el cas és que es va ofegar molt ràpidament per el que sembla ser, per el que ha sortit en premsa i va costar trobar-lo al pobre, que veritablement és una... desgràcies sempre. No?
La veritat és que de mar a Lleida no ens en toca, però les xifres d'ofegaments cada any són constants, i no baixen al mar i a diferents rius, a l'interior i cap a la muntanya. Per tant, aviam, que sí, que fa molta calor i que tots ens agrada refrescar-nos a l'aigua, però que s'ha de fer molta cura, aquestes històries, sisplau.
Sí,
i saber nedar, anar amb algú, avisar, no passar-se de llest, no tirar-se de cap perquè no saps el que pot haver a sota. No sé, hi ha unes normes que s'han de seguir,
Sí, i per exemple a la costa tots en sabem que a vegades això, el que has dit ara molt bé, si no calcules molt bé el que és la fondària, doncs pots tenir una trencada de columna o el que sigui, un cop d'aquestes
coses,
que pots quedar paraplègic o més greu. I, evidentment, aquesta por a l'aigua sempre és una por ancestral, jo penso, en l'ésser humà. De fet, la majoria dels primats no els agrada massa l'aigua de mullar-se, els agrada per beure, i és curiós que l'home és el que fa aquesta cultura, així com altres mamífers, i que els agrada més sapotejar, com poden ser, doncs, recordem, els elefants o els rinocerons, inclús amb el fang i tot això, que es fan aquestes barrelles. No?
Uh-huh.
Però els primats, en general, no, amb l'aigua no, sempre tenen un respecte.
Sí.
Llavors l'home, al fi de comptes, són primats evolucionats per una espècie que no cal aquí entrar en detalls. Aquesta respecte a l'aigua se barreja amb aquestes ganes de refrescar-te, no?
Claro.
I després, culturalment, com dèiem en el programa anterior, fins i tot a vegades, quan se fa que l'aigua es domestica, és a dir,
sí, controlada,
se fica en termes, això llavors comença a ser un lloc de sociabilització, a part d'una qüestió higiènica, que també és un altre tema, no? Però estem parlant de l'aigua lúdica relacionada amb l'estiu.
Sí.
I, clar, jo recordo de petit, aquí, com has dit molt bé, nosaltres no tenim mar, i quan anaves al mar sempre tenies un cert respecte al mar, perquè, clar, sempre t'impressionava més. I encara que sapiguessis nedar, sabies que a vegades les onades, el mar, home, aquestes jugades, que per molt que anades, a vegades se pot arrossegar cap a dintre,
això,
no?
Això i el revolcón amb una ola, vull dir que això
exacte,
era un clàssic.
Sortís
espantat la primera vegada que no beguis.
Ah, per això, hi ha la part aquesta divertida del revolcón, de l'onada que jugues,
sí.
que fas una mica de minisurf, diríem, amb
bueno.
l'onada. però que a vegades se t'emporta i veus que no controles, és a dir, que tu estàs nedant i no te mous del lloc.
Home, és un moment que no hi penses, però és un moment per veure la força de la natura, és a dir, escolta, una onada aquí de no res, d'un metre i no hi ha manera de controlar-la.
Clar, i llavors, clar, en aquests llocs ara pues, ja s'ha instal·lat allò, el lloc de les banderes, i perquè si la bandera és un color o l'altre, etcètera, doncs pues que el perill del mar és més gran o millor que no te posis o no passa res. Inclús en les platges més concorregudes n'hi ha també socorristes, amb la qual hi ha aquesta intent de seguretat. Però encara hi ha això, com has dit molt bé, malauradament cada any hi ha dotit.
Sí, per desgràcia, sí.
I a l'interior els rius eren l'alternativa al mar. I és el que passava, jo recordo també de petit, i suposo que els que m'estan sentint de la meva edat recordaran que sempre els rius parlava que havia el perill del remolí. És a dir, el riu, clar, sí. La llera del riu, el fons del riu, no és plana. És com el mar, més o menys, és pla, el riu, de quan en quan, a vegades, per un salt d'aigua, el que sigui, hi ha com un pou en el que l'aigua fa un remolí, i el remolí el que fa és xuclar-te cap a dintre, no? Això sempre, jo recordo ja els pares que deien, vigila el riu, perquè estan els remolins. I, de fet, fins que es van pràcticament aparèixer a les bases del Picard, com comentàvem l'altre dia, la platja de Lleida era per vinyes, és a dir, al peu de les comportes, en el que està actualment aproximadament la llotja, per aquella zona d'allí, i jo recordo haver anat perquè llavors ni sabies nedar, a banyar-te alguna vegada, i sempre amb aquesta por i aquesta angoixa, no? I, de fet, malauradament, ja riu Segre, a part d'aquesta trista història d'aquest cap de setmana passat en el canal de Balaguer, però hi ha un altre espai que és molt agradable i molt bonic, que és a Camarasa, que li diuen també la platgeta de Camarasa, que està a la vora d'un pont magnífic, d'aquestos de pedra del segle XIV, gòtic, que va ser destruït durant la Guerra de Successió, i per això es diu el pont trencat, i és un lloc magnífic, i a més allí l'aigua pues, com fa platgeta, perquè allò que a vegades els rius ja saben que als costats tenen els pendents molt abruptes,
sí.
Per allí fa una zona de platja, però que la tristesa que tindrà de l'aigua, de cop i volta pots trobar-te algun lloc en què hi ha un remolí. I malauradament, cada any també, normalment, trobes una trista notícia de que alguna persona s'ha ofegat allí.
Sí.
Abans ho comentàvem fora de micro, que sol passar que les gens que s'ofeguen actualment als rius, no sempre, però solen ser gent nouvinguda, que probablement tenen una altra cultura respecte a l'aigua i que nosaltres ja, d'alguna manera, hem ja, sobretot aquí a Lleida, que per ficar-te a l'aigua primer has d'aprendre a nedar, després has de tenir pràcticament, ja te fiques a les piscines, ja no vas normalment a lo que és el riu, i això fa que el col·lectiu, que ja té una o dues generacions com a mínim, aquí a casa nostra té una altra cultura amb l'aigua, no? Que això no és més que una explicació, una reflexió que no té res a veure, perquè
és important
que hi hagi les prudències. I de fet, fins i tot a les piscines, perquè abans el que parlava en el programa anterior, les piscines no tenien pràcticament més que els que cuidaven una mica de que estiguessin netes i demés, però actualment hi ha l'obligació totes les piscines que també tinguin un socorrista. Amb la qual cosa, a part de que dona senya a molts joves durant l'estiu que poden guanyar-se uns calerons, també donen aquesta tranquil·litat. I tot i amb això, malauradament, a vegades també hem tingut algun disgust.
Sí.
Si no recordo malament, de canalla, no,
que
anava,
sí,
sempre hi ha un, llavors un per l'altre, quan hi ha molta canalla, doncs es despiste un. És a dir que, tot i amb això, l'aigua, doncs, bueno, evidentment, l'aigua no es falta, són animals de respirar aire, i l'aigua no tenim encara brànquies, i per tant sempre aquest perill existeix.
Però ens faltaria això, ja.
I en aquest sentit també recordar que, per exemple, també tenim les séquies i els canals, que és un altre lloc on la gent tradicionalment també a vegades
es feia passar la calor.
A la calor.
O netejar-se.
Un fenomen que els pagesos, jo recordo inclús també de petit, jo tenia tiets d'horta quan anaves a les torres, recordo haver anat a buscar crancs de séquia.
Vale.
I jo no me'ls menjava, però recordo el meu tiet que se'ls menjava. I en aquells crancs llargs, que ara sembla que han desaparegut totalment, no? Per desgràcia, perquè són d'aquesta fauna, diríem, d'aquí de casa nostra. I clar, te ficaves en aquelles séquies, evidentment, plenes d'herbotes al costat i l'aigua fresqueta, llavors, clar, eren séquies on anàvem nosaltres, recordo que no te cobrien, no? Però, bueno, si te fiques amb una séquia gran, no diguem la de pinyar o la que sigui, però amb un perill afegit actualment que perquè s'evitin les filtracions d'aquestes séquies ancestrals, que la majoria són d'època islàmica o, si més no, consolidades en època cristiana, és a dir, que venen d'època medieval, les que fan que el terme de Lleida sigui el que és gràcies a aquestes aigües i el rec que fa que passem de ser un desert a ser aquest vergel que és tota l'horta. Aquests canals que cada vegada pues, estan més canalitzats, falqui la redundància, permeten que l'aigua porti una certa de rapidesa superior, no se filtri, però això fa que, dicho que caigui dintre, ho té complicat per sortir.
Sí, sí.
I és el que passa des del mateix canal de Ceros que comentàvem, tot i que de vegades hi ha algun lloc, hi ha algunes escales, i si la gent té paciència, pues, se pot arribar, deixar-se portar pel corrent, s'apenar una mica, i arribaria al lloc on podria sortir, però els animals això ho tenen més complicat. I per això en alguns canals s'estan ficant actualment algunes sortides perquè l'animal, que també tendreixa a intentar flotar i nedar, pugui arribar a un lloc que pugui sortir. Això sempre em fa gràcia cada any quan netegen el canal de Gavet, que és un també dels canals antics, perquè correspon a la presa, després del canal de Serós i la zona de Capdella, que això és una altra història que la comentava una altra vegada, el Pearson va fer la presa de Talar, o el pantal de Sant Antoni, com vulguem, sí. I d'allí també va sortir un canal, que és el que es diu el canal de Gavet, que va pràcticament fins a enganxar amb el canal de Tarradets. Aquest canal de Gavet, per la situació en què està, sol haver sempre molta fauna caiguda, i quan se fa la neteja del canal, recordo que sempre diuen trobar tants peixos, tants amfibis, tants rèptils, i és aquest un dels que està, entre cometes, més preparat perquè els animals puguin sortir-se si cauen accidentalment. Però també amb això sempre és un risc que n'hi ha.
Clar.
En fi, és la cultura aquesta de l'aigua, que a l'estiu és superagradable, però que aquest any, que ja sembla que la Covid ens ha deixat una certa normalitat, almenys per poder gaudir de l'aigua, tot i que hi ha aforaments encara a les piscines i demés. I fins i tot, bueno, de l'altre dia que parlàvem de les piscines de barri...
Bueno, hi ha una novetat, i és que les de Emma Granés sí que han rebut el permís per obrir, però sense data.
Correcte.
Sense data,
correcte.
Perquè ara es veu que s'ha de fer un manteniment, que no se sabia. Jo, de veritat, són temes que francament, o sigui, les piscines han de funcionar ara.
Bueno.
No al novembre o al desembre, no, ha de ser ara. Per tant, no sé, el manteniment el podíem fer al febrer, març,
correcte.
Abril, maig...
Correcte.
Si m'apures, vull dir que és que no ho entenc. Però bueno, és igual.
Sí, que suposo que és això, que no el teníem previst d'obrir, no havíem fet el manteniment, quan vam veure que protestava la gent de Mangranes en tota la raó del món, que a més, precisament un dels barris que està més lluny de la ciutat, que perquè d'altres dius, bueno, vaig a la piscina del barri del costat, però precisament Mangranes ho té més complicat, ara se n'adonen que necessitaran un temps per obrir-la. I després l'altra piscina, la Crònica, que aquesta és la de l'antiga caserna militar, que... és la que...
La de Gardenya, aquesta és la que de moment no hi ha...
Correcte.
No hi ha previsió.
No hi ha cineria, perquè aquesta ja fa temps que sempre té problemes.
Aquesta és l'original de la caserna?
És l'original, crec que està una mica remodelada.
No, sí, sí, però vull dir, la ubicació i tot, és la que hi havia quan hi havia la caserna.
Sí, perquè la caserna tenia... tenia la caserna de la part d'infanteria, que és la que està tocant el castell Templer, i a l'altre costat més lluny, on està actualment, la zona del... com es diu? Això
de la part agrària, vols dir? O el parc científic.
El parc científic, ara me sortia, gràcies, el parc científic. Està la de artilleria, no? Llavors, en el mig, hi ha tot el complex de zona esportiva que servia per les dues guarnicions. Suposo que feien per tors, avui van els d'infanteria, avui van els d'artilleria, no sé com s'ho feien muntar, no? I hi havia, doncs, l'estadi, hi havia zones també per inclús per fer pràctiques des del punt de vista militar, hi havia la piscina, i hi havia el que és probablement l'element més emblemàtic de Gardeny, que és aquell dipòsit d'aigua cilíndric que forma part del paisatge, que en algun moment he vist també en algunes propostes de suprimir-lo, que dius, bueno, ja arribarem també a aquestes ser capaços d'això. Després, no deixa de ser curiós, que hi havia el xalet dels oficials, els d'artilleria estava a la zona final de Gardeny, que aquest encara es conserva, és un, també té el dipòsit, i la zona de baix del dipòsit és la que està aprofitada per sostenir-lo, però era com una mena de balconada, on hi havia la zona de bar, i tenia la piscina. Aquesta piscina encara es pot veure, però és que aquesta sí que està sense aigua, està tota plena de brutícia, de runa, el dipòsit aquell està ocupat, per ocupes, valgui la redundància, i aquí és on se va rodar l'última escena del Mecanoscrit, precisament la pel·lícula del Mecanoscrit, en aquesta piscina, que també per si sola té la seva gràcia, des d'un punt de vista constructiu, però que aquesta sí que està deixada de la mà de Déu.
Yeah.
I l'altra, la dels oficials d'infanteria, estava en la pujada de Gardeny, i aquesta es va suprimir totalment tot l'edifici i la piscina per fer l'espai del museu amb fons constituït, se crea un museu sense fons.
I bueno, a veure, jo sempre dic el mateix, amb ganes, sí. O sigui, amb ganes de completar tot el projecte, no estava mal, perquè aquí segurament s'hagués ficat tot el tema del Joan Oró, però clar, el problema d'això és que jo no sé com et fiques a fer una infraestructura sense tenir garanties que la podràs acabar, és que no ho entenc.
Sí, no,
si tens els fons per acabar-la, estaria acabat, però resulta que no teníem els fons per acabar-la, no, però la no. Comencem. Home, sí. Sisplau, és que ara el problema que tenim és que si es vol acabar això, a part de que val molts diners, s'haurà de revisar a veure com està la cosa, com per sí. Acabar-ho.
Ara és un element d'arqueologia...
Sí, moderna.
Sí, totalment moderna, perquè està tot allò... Sí. Inclús la petita col·lecció que s'havia ficat de Joan Oro se va retirar ja, i ara està allò deixat de la mà de Déu i sigues trencament. Sí, això que tu dius està bé, però jo crec que encara és més greu quan a la ciutat de Lleida hi havia altres museus, penso jo, prioritaris amb aquesta idea.
Sí.
Tingut a través de patrimoni cap cosa a dir al Museu del Clima, però tenies el Museu Morera, que està dependent de buscar el seu lloc, sí. Perquè no hi havia diners per ficar-lo on estava. I te vas gastar aquí al Museu del Clima el que calia per ficar el Museu Morera en marxa. És a dir, que poca broma amb això, no? El Museu de la Ciutat, el Museu, ja que parlem d'aigua també, recordar les termes més antigues de Catalunya, les que estan al carrer Remolins, doncs ahí estan encara. Vull dir que davant d'aquests problemes que té la ciutat per museitzar el patrimoni que té, llavors fas l'aventura aquesta de crear un museu dedicat al clima.
Sí, hi ha feina per fer-ho, sí.
I primer sense pressupost assegurat i després és un projecte quasi faraònic, perquè evidentment el muntatge que hi ha allí és tremendo, i sobretot el mirador aquell que s'ha fet, que sí que hi ha unes vistes sobre la seva vella magnífica, això no discutiré pas, però bueno, per això no calia ficar tant
despedes
allà. Sembla que és la naveta quasi d'aquella com la d'estudor, doncs aquella Menorca a l'Ovestia, fet aquí a Lleida, que dius, bueno, aquelles coses que a vegades dius...
No, i saps quin és el problema? Que s'hi han invertit molts diners allí, eh?
Tant,
o sigui, ara mateix hi ha molts diners invertits allí que, vaja, no sé jo si arribaran a res, que és el problema, que són diners que, el que dius tu, que ben usats en un altre lloc, déu-n'hi-do,
sí. No, perquè sí que així, mira, tenim tots els museus resolts de Lleida, estan tots en marxa, però ara creem el museu, no, i homenatge al Joan Oro i el clima, perfecte, però, no, això té molt mala pinta, de veritat, Ricard, perquè els diners són els que hi ha, les necessitats s'encarixen, les museístiques, i no crec que s'aposti ja per fer-lo. Tot i que la construcció aquella, a mi em fa gràcia, i aquí tot el carinyo per als arquitectes, però, clar, normalment aquestes obres així, novedoses, sempre acaben rebent premis dels arquitectes, que penso que amb això som potser algú ara més tirar, però són corporativistes, clar, jo crec que se premien entre ells, com poden fer també els del cinema, qualsevol d'aquests col·lectius que sempre estan donant-se els premis, no? Però bueno, allò ho comparteixes. A vegades diuen, no, aquesta és una obra que va tenir el premi, no recordo quin premi va ser, clar, des del punt de vista formal, del disseny, amb aquesta idea que hi havia i que hi hagués continuïtat, doncs està ben pensat. El que passa és que, clar, això a vegades, inclús el premi, fa que després quedi com a paralitzat poder fer alguna altra obra perquè s'ha de respectar la idea original, però que no tingui diners per continuar-la, amb la qual és com una mena de trampa en la que se cau a vegades aquests premis, amb tot el respecte del arquitecte.
Que sí, totalment d'acord. Joan Ramon, escolta, que ens hem quedat sense temps.
Sí, ja m'imaginava, avui ja hem parlat de l'aigua, hem parlat una mica de tot, però bueno. Però bueno, la propera setmana sí que parlem de balnearis.
Vale.
Exactament.
Hem fet tancament de tema d'aigües que veiem, però no hem d'oblidar que això en vam parlar fa molts anys i ho recuperarem la setmana vinent, que a Lleida hi ha aigües termals, i n'hi ha hagut. Ara estan tampades, però bueno, entenc que les aigües segueixen allí si es volguessin explotar. El que passa que jo entenc que parlar d'aigua calenta ara a l'estiu pues, fa una mica de mala cosa, però escolta, ben explotat els hiverns que fa tan fred, jo crec que tindria el seu ganxo. En parlem el proper dia, que si hi haurà molta gent que això ho descobrirà de nou,
Perfecte, entesos.
Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer, que acabis de passar bona setmana.
El mateix, Ricard, i a tots els oients. Adeu.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sapa que anem directes cap a les dues parlant d'esports a la nostra tertúlia dels dilluns a la radiografia. En 20 minuts ens plantem a la una. Hores d'ara, la temperatura més alta d'Espanya. Hores d'ara, eh? Després això pot canviar. Però hores d'ara, i segons informacions del nostre meteoròleg Armando Álvarez, que està a totes, eh? La veritat, la més alta d'Espanya són 37 graus de Tortosa. La segona més alta, la de pràcticament 35 graus de la plana de Lleida. Poc li falta per arribar als 35. Però és que a hores d'ara tenim 29 a Viella i 30 a Sort. Per tant, dilluns escalfat, tal com ja ens havien dit. Eh? Vinga, directes a les dues, que parlem d'esports. Ho fem, com sempre, ben acompanyats. Amb nosaltres, la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia. Veig que no tens el micro tancat. Però...
Hola, hola.
Aquí.
Hola.
Vale, ara sí.
Bon dia, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molta calor.
Molta calor. I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També fa calor, on estàs?
Bueno, no, home, no, ja estem acostumats. Ja estem acostumats.
No, dic, per si t'havies escapat en algun lloc, no t'has pogut escapar encara?
No. Aquí estic, com sempre, des de fa 15 mesos ja.
Hòstia, noi, no ho comptis, deixa-ho de comptar. Escolta, tinc una consulta, Albert, per tu, personal, eh? No, t'he vist comptar amb un tuit, comptar números, però no l'he entès.
Ah, és igual, ja vaig per 3.524.
Ah, vale. No, vale. És que no sabia, dic...
És que...
Ha començat a comptar l'Albert i dic, ara no sé si és temperatura o què és això.
No, bàsicament, doncs, que en aquesta vida crec jo hi ha gent ruc i hi ha gent molt ruc.
Vale.
I aleshores, bueno, hi ha moments que és millor comptar fins a 100 i si convé, com et dic ara, doncs fins a 300.
Ah, vale. No, és que ara dic, no sé si estàs comptant fins a 100 allò per dir, bueno, comptem fins a 10 o fins a 100 o vas comptant rucs per la vida, la qual potser et quedaries cura amb el comptador, però bueno. Escolteu, comencem parlant d'esports. Déu-n'hi-do l'ensurt a l'Eurocopa aquest cap de setmana amb l'infart, perquè al final sí que se li va parar el cor, segons han confirmat fonts mèdiques, del jugador de Dinamarca, Eriksen, al minut 42 de la primera part, que és que com que avui hi ha càmeres per tot arreu, està totalment filmat. Es veu que comença a trontollar, cau a terra, se n'adona ràpid un company que hi ha al costat, i el porter de Finlàndia, que ve corrents de la seva porteria, el giren, entren els serveis mèdics de Finlàndia, que són els que arriben primer, i segons la crònica dels metges, va haver un moment que el van perdre, és a dir, va deixar de funcionar el cor, el van reanimar, afortunadament, i els protocols, en aquesta ocasió, hem d'estar contents perquè van funcionar, oi?
Sí, els protocols en aquest cas van ser impecables, no? Per molt que hi va haver molta gent, començant pels que estaven fent la transmissió, que deien on està l'ambulància,
sí,
on està l'ambulància.
Sí.
No, en aquests casos és com quan et trobes un accident, no? De circulació. Primer has d'estabilitzar i després traslladar. Mm. I en aquest cas, doncs, afortunadament, estem parlant d'una Eurocopa, doncs, amb tota la infraestructura que envolta una competició d'aquestes característiques, i es van seguir pel que semblen, pel que diuen els entesos. Jo tampoc sóc un gran entès en la matèria, però sí que sembla que els protocols es van complir. Mira, en aquest cas van servir per salvar una vida. El que passa és que és una situació que convida a molta reflexió.
Sí, sí.
Li van salvar la vida. Jo m'he trobat en un cas així, amb el meu home que és metge, i bueno, la resposta de, en un minut, que una persona te faci una RCP vol dir que te salve la vida.
Sí, sí.
No hi ha més.
N'hem parlat també avui a l'informatiu. Per desgràcia, l'esport local està de dol, perquè un jove juvenil del club de futbol al col·legi de futbol sala perdia la vida divendres amb un accident de trànsit. Del juvenil, de l'alcoletge, per desgràcia, la carretera, amb accident de trànsit, que ha sigut un cap de setmana que ben negra la xarxa viària lleidatana, eh? En fi, una de cal i una d'arena. No érem una... Sí, però, no era practicant esport, eh?
Tornant-me amb això de Dinamarca, verdaderament els protocols van funcionar, va funcionar tot molt bé, menys la UEFA. La UEFA no va funcionar res, perquè són puros materialistes per a veure... Per què no van suspendre el partit, pregunto jo.
Bueno,
emocionalment no es pot jugar.
Sí, però l'àrbit diu que ho van consultar els dos equips i els dos van voler jugar. Sí, sí.
Ho van consensuar.
Jo no sé si van tenir pressions o no.
Ho van consensuar. Bueno, creieu això?
Bueno,
vosaltres creieu que anímicament un jugador que veu que el seu company se desplega a terra...
No, Xavi, estic totalment d'acord amb tu. Estic totalment d'acord, però jo entenc que si ho pregunten als equips i diuen... Pues escolta, aquest noi està estable, està a l'hospital i està fora de perill, a priori, voleu jugar i diuen, pues escolta, ell li hagués agradat que juguéssim, hem de jugar, jo ho respecto en aquest cas.
Però per això dic que és una situació que convida a moltes reflexions, perquè d'entrada aquesta no és una decisió ni que haguin de prendre els equips.
Claro, aquesta és l'altra.
Els jugadors de Dinamarca en aquest moment no els hi pot fer aquesta pregunta. Perquè venen del bajón total i absolut de veure un company literalment mort a la gespa, al subidón, entre cometes, d'aquesta videotrucada que han tingut i que han pogut parlar amb ell, i els he dit que venga, que pim i que pam. Llavors és una mica ficar-los contra l'espada i la paret. El seleccionador de l'Abdanès ja va dir l'endemà que aquest partit no s'havia tingut que jugar.
Jo entenc
que és una competició pues que té el calendari que té i que va molt just, però en aquest cas la UEFA jo crec que és la que té que prendre la decisió. Igualment que la realització televisiva va ser horrible. O sigui, tu saltes en pilotes a un camp o vestit a un camp i no ho veus.
És veritat.
Això ha passat a finals de Champions i tal. Sí. Salta un espontani i no ho veus. I durant els tres primers minuts la realització de la UEFA va oferir imatges molt dures. Clar, és cert que després ja comencen planos generals i però jo crec que aquí aquesta és una de les reflexions que hem de fer, no? De que són persones.
Aquí van actuar una mica els propis companys que van fer el cercle i, bueno, per mitja por, perquè en aquestes coses es demostren que és l'esport, que és un equip, i a mi me va, a part de la situació, me va copsar molt ells com el protegien, no?, i com el tapaven tota l'estona i el van acompanyar, i, bueno, a mi això me va colpir, de veritat.
El capità, Déu-n'hi-do,
sí, a banda, per un costat hi havia els jugadors de Dinamarca i en un primer moment, per una altra banda, hi havia una bandera de Finlàndia que feien servir de llençol, també per tapar, que havien seguit els mateixos aficionats. No? Uh-huh. Per això dic que cal fer reflexions. I una altra és el tema de l'esport. Això passa en una Eurocopa, però si això passa en un partit d'infantils de primera divisió al Camp X,
pues ja ho saps.
No sé com anava.
Pues ja saps.
Aleshores, bueno, doncs en un país en el que als instituts, doncs els nostres fills i filles els ensenyen doncs religió, els ensenyen ètica, els ensenyen teatre, els ensenyen arts plàstiques, els ensenyen moltes coses que no dic que no s'hagin d'ensenyar. Jo crec que com en altres països, en aquest cas els del nord, això ho explicava un membre de la Federació Danesa, doncs als col·legis doncs s'ensenyen tècniques de reanimació. I jo crec que, bueno, no està de més a l'assignatura mateix d'educació física, doncs cada any dedicar una sèrie d'hores a aquest tipus de coses, perquè, bueno, és que te pot passar jugant a futbol, però és que te pot passar passejant pel carrer Major.
Estic d'acord, Albert, però quan te trobes amb aquella situació, també t'ho dic, que si no estàs molt avessat a fer-ho, moltes persones es poden quedar en xoc
no
saber-ho fer.
Et quedes glaçat, Vanessa, però sí que entenc que si hi ha 10 persones al voltant i tothom se queda en xoc menys una i té els coneixements bàsics, tu ho has dit al principi, cada segon compta, eh?
Clar, sí, és que almenys almenys tenir els coneixements. Clar, aquí a Dinamarca, bueno, pues tenen la gran sort de que el capità Kjær, que per cert, a partir del costat de la paraula capità als diccionaris, jo crec que hauria de sortir una foto d'aquest home,
sí.
Doncs actua sensacional, però fixa't tu que els jugadors de Dinamarca estan tots esfonsats, només n'hi ha un que reacciona
sí, sí,
i va
sí.
cap allí el gira.
Però això, sí. I són adults, imagina't amb nens, no reacciona...
Clar, però, no, però jo em refereixo, vull dir, als nens que tinguin aquesta base, però fins i tot als cursos d'entrenador, els entrenadors, els àrbitres, que tothom que entra en una pista, en un camp de futbol, tingui uns mínims coneixements. Després, evidentment, són situacions en les que t'hi has de trobar, no? I potser tu tens tots els coneixements del món, però quan veus amb algú allí plegat a terra, hòstia...
Però jo, doncs, per això diria que anímicament no es podia jugar perquè el propi capità, ell decidís que el canvien, que no vol jugar. És per algo.
No, que està clar.
Estic d'acord també amb l'Albert, que és veritat, quan els hi diuen, ells diuen que sí, tots els dos equips de jugar, però és veritat que potser no era el moment de plantejar-los-hi la pregunta. És a dir, no els hi poses en la tesitura d'haver de decidir. Jo potser sí que s'haguessin pogut estalviar això.
I a banda, a banda del que deia l'Albert, després requereix un esforç físic fer una RCP, perquè penseu que amb el jugador de Dinamarca crec que estan 10 minuts
sí, sí.
sense parar. I bueno, jo ho he vist en directe això i cansa moltíssim, i si no tens un relleu al cap de 10 minuts, vull dir, ha d'haver algú que faci el relleu perquè aquesta persona es cansa, la que està fent la RCP, i ha de tenir un relleu. Vull dir que jo crec que va funcionar molt bé això, no? Perquè de seguida li treuen la llengua, bueno, no? Tot el que fan, però vull dir que és més complex del que sembla.
Per això la formació, per això la formació continua, o sigui, cada any tornar a fer aquesta assignatura i ja està, perquè ja és veritat que hi ha coses que se t'obliden, És així. Xavi, escolta...
Almenys algo tan bàsic com explicar què fer amb la llengua.
Sí.
Que després tu et fot de xarxes i aquí sents de tot, no? Que se la traguen, que se l'empasen, i es veu que no és així, però bueno...
No.
Algo bàsic. Saber com ficar la llengua i que has de ficar la persona de costat.
Sí.
Pues, evidentment, per fer les tècniques de reanimació, doncs has de tenir més preparació, ho has de saber fer, perquè si no pots començar a trencar costelles.
Espera, que jo vaig fer la mili de la Creu Roja, et diré que la posició de costat es diu PLS, que és posició lateral de seguretat. Mira, això em va quedar.
Es trenquen costelles igualment.
I es trenquen costelles, sí, però bueno.
En RCPs.
Sí, no, ja m'ho imagino ja, però bueno, si el salves encara, rai, mira, que te trenquen
costelles. No, evidentment, evidentment. Deixeu-me que canviï de tema. Xavi, escolta, tu ets soci no jubilat de Tribuna del Lleida Esportiu? De Tribuna, no, ho dic perquè han sortit els preus dels nous abonaments de la cara de la temporada 21-22 i Tribuna no jubilat són 225 euros. Què et sembla?
El mateix.
Ah, va del mateix.
Atraco a mano armada.
Que jo no sabia.
Atraco a mano armada.
O sigui, et sembla car.
Home, claríssim, per jugar a tercera divisió. Si és el mateix que pagàvem fa 2 anys.
Bueno, vale. Pots triar, te'n pots anar al lateral, que són 160, o els gols, no,
sí,
que fan més soroll.
No, sí, també n'ha de
prendre pel sac,
també. 105. A veure, és el mateix que pagàvem fa 6 anys. En la qual cosa, si ara és car, fa 6 anys era barat, no?
Sí,
clar. Sí, clar, mirat així, sí. El problema...
És més barat anar a veure el Barça que anar a veure el Lleida.
Bueno, ho sé, el Barça és car. Bueno, el Lleida Esportiu ha publicat els nous abonaments.
Te puc assegurar que no.
No, és molt car, és molt car. Ahir, per cert, mira, llegia un tuit de l'Albert, però bueno, jo aquesta reflexió ja me l'havia fet. Els preus de les samarretes de futbol, és igual el Barça, el Madrid, el Manchester United, el City, el Bayern de Múnich, o el que vulgueu, d'aquests grans que diuen... són prohibitius. Clar, després és que surten imitacions. Home, sisplau, 160 euros una samarreta perquè darrere hi posa un nom? Què voleu que us digui? Em sembla que no... Així no fem que la gent s'aficioni al futbol i que siguin seguidors com eren abans, Ho trobo ja una anada de pilota total, 160 euros una samarreta que després no te la posis, perquè imagina't que se t'enganxa en algun lloc i se't trenca. O sigui, no, la compres i la deixes exposada a l'habitació. Vaja, ho trobo ja fora de lloc, Molt fora de lloc. Molt. Però ja fa anys, Això ve de lluny.
Sí, i en això dels carnets de Lleida jo crec que el club ha fet una cosa bé, que és aquest descompte del 50% a la gent que renova, i una cosa potser no tan bé, és el que deia el Xavi, ho puc entendre en part, que es mantenia els preus tot i el descens de categoria. Bueno, diguéssim que hi ha un 50-50, no? A mi em sembla bé aquest premi a la fidelitat, no? A la gent que, tot i sabent que segurament no entraria al camp, doncs se va entrar a l'abonament, doncs que aquest any només paguin el 50%, ara bé, mantenir la resta de preus, tenint en compte que és una categoria menys, bueno, no ho sé, el que que passa, clar, estem a lo de sempre, després voldrem fer un equip competitiu, que estigui dalt, que pugi, bueno, és el debat que tenim.
Sí. Escolta, en futbol, el Mollerussa molt bé, que pot estar al final si acaba guanyant una categoria per sota del Lleida Esportiu,
Sí.
Que és la tercera ref, no?
Sí, és la tercera ref, és la tercera ref. Vull dir, en realitat estem igual que amb això de la reestructuració, vull dir, estem igual. Continuarà estant a la cinquena categoria del futbol estatal, però sí és cert, doncs, que, bueno, pues, hi haurà aquest cognom de tercera ref i, bueno, ha quedat campió del seu grup de primera catalana. Ara se la jugarà amb l'Osco, amb una eliminatòria anada i tornada, doncs el que pugi tindrà plaça.
El Girona sí que ha fet un pas de gegant, guanyant a domicili Rayo Vallecano 1, Girona 2, per pujar a primera divisió. Ull, perquè a Barcelona tindrem dos equips a primera divisió, Espanyol i Futbol Club Barcelona. El Girona s'acaba pujant a primera divisió, el Nàstic està a la... On està el Nàstic? A la primera ref.
Sí, i el Barça B, i l'Andorra...
Ja, i el Lleida s'ha de donar un pas decisiu ja d'una vegada. Si cal que feien un projecte de 5 anys, m'és igual, però s'ha de fer un pas. El Lleida està, ha d'estar segona A, primera ref, segona A, primera ref, però ja,
L'any que ve és complicadíssim. O quedes primer, o els altres 5 juguen en playoff.
Pues primer, per la via ràpida.
Perquè si no, malament ratll, perquè per baix també hi ha 5 playoff.
Mare
Déu. No? Bueno. És així el verd o no?
Sí. El campió de grup puja directe i aleshores es fa un play-off segon entre contra cinquè, tercer contra quart, els guanyadors juguen una final i el guanyador d'aquesta final aconsegueix l'altra plaça de ser.
I
per baix en baixen cinc.
I a camp neutral?
Bueno, això...
No ho sé, això.
Això ho han d'acabar de definir, però bueno, en principi sí.
I després una notícia que ja avançava Albert Square i que al final es nota que estava ben informat, és que Gerard Encuentra... S'ha fet oficial ja al Força Lleida el fitxatge durant les dues properes temporades del que havia estat entrenador del Club Bàsquet Pardinyes. Ara serà l'entrenador del Força Lleida les dues properes temporades. Tenint en compte que el Força Lleida, per cert, que això no ho hem explicat, no sé si ja està tancat o pràcticament tancat, que mantindrà plaça a l'Alep Or, és un pas important a nivell de la experiència del Gerard Encuentra, no? Ser entrenador del Força Lleida.
Sí, bueno, és a veure, tot el que aspira un entrenador, quan comença a entrenar i arriba a determinades categories, es dona això al professionalisme i ara se li obre aquesta oportunitat al Gerard Encuentra. A mi em sembla un moviment encertat, perquè al final estem en el de sempre, no? I si has d'anar a firmar un Gustavo Aranzana, en tots els meus respectes, un Curro Segura o un Òscar Quintana, doncs escolta, tens aquí al costat un xaval que és de Lleida, que ho ha fet bé, que s'ha baquetejat a Copa Catalunya, s'ha baquetejat a Eva, s'ha baquetejat a Le Plata amb bons resultats, doncs escolta, dona-li l'oportunitat. I sempre ens omplien la boca de que els projectes de Lleida hi ha d'haver gent de Lleida, doncs bueno, jo m'alegro que el Força Lleida en aquest cas hagi donat aquest pas i estic segur que el Gerard ho fa bé, ho farà bé.
Si te'n recordes fa uns programes et vaig dir... pot ser que el Gerard canvi de pavelló?
Sí.
És veritat que ho vas dir, sí. Bueno,
ha canviat de pavelló.
És un moviment dins de Lleida, està molt bé.
I què et vaig dir? Seria el que diu la lògica.
Que seria la lògica. No? Al final la lògica tira tant endavant.
Bueno.
Sí.
M'alegro molt pel Gerard,
Sí, jo també, perquè és un bon paio que s'ho ha currat moltíssim
sí.
I que, bueno, i que esportivament ha aconseguit els resultats, vull dir, els resultats estan aquí, vull dir, amb quatre pedres i una espardenya ha fet miracles al Pardinya. Bueno, haurem de veure ara el sal aquest a l'Eporo, que tot fa indicar que efectivament serà l'Eporo, perquè ja doncs, el contracte per mogut amb el Barça ja està filerat, doncs a veure com surt.
Que això és que es queda la plaça del filial del Barça.
Sí, bueno, això és una operació a tres bandes, que aquesta és l'altra. Un dia també podem fer una tertúlia monotemàtica. Els filials, parlem un dels filials del futbol, però els filials del bàsquet de la Marinera. El que passa és que en aquest cas, com que et beneficia, doncs mira. Però el filial puja a l'Eport, però decideix que per la seva filosofia de formació farà com el Madrid, l'Estudiantes, i està, només vol a EVA. Llavors, clar, s'ha tingut que fer una operació a tres bandes. D'una banda, hi ha una permuta de plaça de l'Alep Plata a l'Eport entre Força Lleida i Barça, i una altra de EVA a l'Alep Plata entre Barça i Cornellà. Perquè la propera temporada el Lleida estigui a l'Eporo, el Cornellà estigui a la Plata i el Barça B estigui a EVA. Bé. Ja sé que és complicat, però espero que s'hagi entès.
Sí, 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 és un... sí, sí, s'han anat permutant les places. Això es pot fer perquè ho deixen fer, perquè modificant sí, una mica les normes no es podria fer aquestes històries, eh?
Però bueno, que és que tot això se guanyi a la canxa.
No, no, per això ho dic, vull dir, en futbol no sé si es pot fer això tan alegrement.
Si és un assaig, sí.
Ah,
si
bueno, clar, club, clar, no. Clar, clar, tens raó, clar, és que...
Clar, clar, però és que al bàsquet hi ha una sèrie de condicionants econòmics.
Sí, sí, clar, sí.
Tu has de ficar un aval de 180.000 euros i has de pagar una inscripció.
Que sí, que sí, és...
Aleshores, clar, sí, tu sí. Estàs comprant una plaça.
O sigui, és més normal que un equip de bàsquet acabi renunciant per desgràcia, no esportivament, sinó econòmicament, que és la pena.
A TV, els últims 10 anys, han pujat dos equips. Precisament perquè no s'han pogut fer front amb aquestes condicionants econòmics.
Sí, sí.
Aleshores, jo tampoc ho trobo bé. Jo també soc dels que penso que haurien de primar els condicionants esportius. Però en el moment que sobre la taula ja hi ha uns condicionants econòmics, escolta, el Barça va pujar l'epor i dir, noi, no m'interessa, no puc fer front als gastos.
Sí, sí.
I ja està.
En fi, Vanessa Ortega, Albert Square, Xavi Pérez, protegiu-vos del sol, sobretot, fins a les 5 o 6 de la tarda no sortiu al sol, que és salut el sol, però fora d'aquestes hores, eh?
No, que los bombones se derriten.
Claro. No. Bona setmana.
Igualment.
Que aguda la Vanessa, eh? Molt bona aquesta. Vinga, sóc el Ricard Álvarez, arribem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem puntuals com sempre, a partir de les 12:20 aquí a COPE Lleida.